Cirquet Clarinet obre les seves portes i us dona la benvinguda. Endavant, passeu i acomodeu-vos. La funció és a punt de començar.
Hem après a ser lliures quan més oprimits ens volien, a ser feliços quan més dolor ens infringien, a vèncer el temps amb més temps i a dir-nos vine, que anirem sempre endavant.
Boys. Hola, obrim les portes del cirquet avui amb les paraules de Jordi Cuixart, amb un espectacle on recullen la seva obra i la de Doppelganger, en Roca Sagran i la Lou Royce. Estan presentant un espectacle que es diu Nosaltres direm la llum i la foscor, que és, i la fosca, perdó, un títol així com ben ensomiador que te fa pensar més enllà. Ho han presentat a Pusi als Parcs, a Sabadell, res, ara al gener, i n'hem extret aquest fragment que és tan bonic, a més que bonic i sincer, i que ens fa pensar en la llum i la fosca que vivim. Ens n'alegrem moltíssim de que aquest cap de setmana han concedit el tercer grau als presos polítics i han pogut sortir, i hem vist en Jordi Cuixart i hem vist tota la resta de presos doncs, sortint i fent actes de presents als carrers. També fa poc vam veure que Adrià Carrasco tornava per fi a casa després de 2 anys i mig d'exili forçat. A VilaWeb vam veure com ens explicava com havia estat la tornada i com encara el futur. L'Adrià Carrasco, per exemple, és feliç de tornar a trepitjar els carrers d'Esplugues de Llobregat, però confessa que l'arxivament de la causa ha estat una altra sotregada inesperada a la seva vida. A l'Adri ara li agrada aquella vida que va trobar obligat a reconstruir ara fa quasi 3 anys. Per sort, ara és lliure i pot decidir què farà a partir d'ara. Una cosa sí que veu clara, que la lluita no s'acaba aquí. Perquè li pregunten, ha de ser un cop emocionalment molt fort, com esteu ara que de sobte tot s'ha quedat amb no res? L'Adrià Carrasco diu, estic molt bé, encoratja'm el tornar i veure en primera persona allò que havia viscut a la distància. Veure aquest suport incondicional de la meva gent o de gent que no em coneixia és impressionant. Tot plegat encara em dona més força a l'hora d'anar endavant, perquè encara que el meu cas s'hagi acabat, hi ha molta gent represaliada en processos judicials completament injustos i que necessiten el nostre suport i el nostre escalf. També aquesta setmana, Pablo Hasél tuitejava: m'han donat 10 dies per ingressar a la presó. Al final no hi ha hagut la suficient solidaritat perquè tot això que ens afecta a la majoria, que no tenim garantitzada la llibertat d'expressió. Amb les seves paraules, van encarcelar-me per contar hechos objetivos, però jamás van a doblegar-me.
No pot haver-hi democràcia si no es garanteixen aquests drets tan fonamentals. Mañana puede ser tú. Suena el despertador a las 6 de la mañana. Otra vez con la espalda destrozada se levanta. Un beso a sus niños dormidos y a limpiar lavabos de restaurantes donde ricos están gastando en una comida lo que ella gana medio mes, currando 10 horas al día sin apenas poder ver a sus niños, a los que su padre abandonó por el burdel, por la cocaína, por el alcohol. El sueldo vuela enseguida, son demasiados gastos, muy pocas ayudas para 3 chavales estudiando. Hace tanto que no puede darles más regalo que el esfuerzo de que tengan un plato. Aguanta el llanto cuando le preguntan si pronto habrá ayudas porque las deudas se acumulan. La luz sube, el alquiler es más de medio sueldo. A veces pasa hambre para que ellos queden llenos. Sabe que en una semana será desahuciada. Se pregunta por qué ese diario se parte la espalda. Solo por sus niños se evita el ataúd. A ti te da igual. Mañana puede ser tú. Mañana puede ser tú. Puede ser tú si no eres rico. Mañana puede ser tú. En el Congreso no te defienden, solo hay circo. Mañana puede ser tú si eres clase obrera. Mañana puede ser tú, como tantas familias que desesperan.
Escriu Baltònic, 21 de gener del 21. Estimat amic, acabo d'assabentar-me de la notícia que finalment el Tribunal Constitucional confirma la teva entrada a la presó. Arran d'una sentència de l'Audiència Nacional, Tribunal Polític i Franquista, l'antic Tribunal d'Ordre Público. No sorprèn ningú que un tribunal feixista condemni un antifeixista per enèsima vegada, i molt menys en aquest temps de pandèmia, on aprofiten la desmobilització del poble i que sigui impossible organitzar una resposta a l'altura de la gravetat que resulta que hagis d'anar a la presó només per cantar. El que no sorprendrà a ningú és el silenci de l'esquerra espanyola que vendrà, acompanyat de piulets mediocres amb discursos prefabricats i mastegadíssims de polítics, cantautors i periodistes que es comporten com autòmats i de manera poc humana davant la vulneració de drets fonamentals, com ho és el fet de negar el dret a la protesta o el de cantar. Faran un piulet un dia i l'altre se n'oblidaran. No m'hauran un dit per tu i de cop i volta s'estaran setmanes insistint que no ets un pres polític perquè les teves condicions no són les de Bobby Sands. Cal te sofreixen més, que no cal comparar, com si una injustícia anulés l'existència d'una altra injustícia. Tampoc imaginàvem, quan compartíem trinxera i bandera a Pablo Iglesias, sortíem al seu programa de televisió i entonàvem la Internacional amb ell, que un dia arribaria vicepresident d'Espanya i ens giraria l'esquena com si el nostre problema no existís, com si només fóssim una consigna del moment i la condemna a la presó que patim 15 rapers de l'estat espanyol fos tan volàtil com ho és el seu compromís amb els represaliats. No importen les diferències personals ni les diferències ideològiques. Quan es tracta de llibertat d'expressió, no hi ha d'haver debat. És un atac a tothom, no és un atac a Pablo Hasél, i la capacitat de Podemos de fer res demostra que és inviable que les institucions espanyoles siguin útils al poble. La seva única utilitat és la de reprimir-nos. No cal ser expert en ciències polítiques per saber que Espanya no és una democràcia i que tenir el govern no significa tenir cap mena de poder. Que aquí el veritable poder el tenen èlits financeres, jutges i militars en polítics que els fan de titella. No vull enganyar-te ni dir-te que tot anirà bé. Ja ho hem sentit massa, això. No entrareu a la presó, no heu fet res. Mentida, sí que hem fet res. Som antifeixistes i republicans i aquest és el nostre delicte. I fem bé de reconèixer-ho i no doblegar-nos. Amb el PSOE tot canviarà, ja ho veureu. Com si el problema fos el partit que governa i no l'estat espanyol en si, on el feixisme resideix en cadascuna de les seves institucions. Si entrau a la presó, els carrers prendran foc i després no hem estat capaços de passar d'organitzar una picada de cassoles. Espero que siguis fort, perquè venen revolts, que aprenguis a utilitzar la presó com una eina més de lluita, que puguis continuar fent denúncia del feixisme i construint el món que desitges. La diferència entre un pres comú i un pres polític és que el polític sap que la presó només és una època més de la seva lluita i l'aprofita. N'estic segur que ho sabràs fer. Perdó. I a diferència de molts que no entenen la teva decisió de no marxar del país, jo ho entenc, ho respecto, i no dubtis que denunciaré des d'Europa el teu cas i el que passa a l'estat espanyol, la seva doble vara de mesura, des de la impunitat de torturadors com Billy el Niño, que han passat menys dies a la presó dels que tu hi passaràs, fins a la vergonyosa absolució dels guàrdies civils que van matar 15 persones al Tarajal. I així centenars de casos, presó per nosaltres, llibertat per ells. Que la força del poble t'acompanyi els pròxims dies i que mai no et sentis sol. La repressió de l'estat espanyol no té aturador, però la teva obra tampoc. Són moltes les ments que han canviat les teves cançons i aquestes ments en canviaran unes altres. Espero que un dia puguis veure l'ombra dels arbres que has sembrat i que anuncien un món millor. Atentament, el teu amic, Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtònic.
I això dependrà de la lluita, de la solidaritat organitzada. Per això crec que aquest acte és molt necessari, està molt bé, però no es pot quedar en aquest matí, en aquesta tarda, i que dia a dia hem de fer tot el possible per donar a conèixer aquests casos i per defensar els drets democràtics, les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, que ens afecten a tots i totes i que ens negue amb violència aquest estat feixista.
De part d'en Pablo, i crec que també de part de Nergio i de part de tots els presos polítics i preses polítiques d'aquest estat, us volem agrair que s'obtigueu en el carrer i que s'arrabia no només que dir Twitter i Facebook. Hem de lluitar, i no només m'ho vull centrar en jo, sinó també m'ho vull centrar amb els Jordis, amb els joves del Sassua, en Alfo, Marina i Lola, els presos polítics de PCR i Grapo, tots els presos i preses polítiques d'aquest estat. També dir que no penseu que això és un atac individual a cap de nosaltres, sinó que és un atac col·lectiu i el que cerquen és autocensura. I el que heu de fer és, quan arribeu a cap vostre, comentau en els vostres pares, en els vostres familiars, en els vostres amics el que està passant i que no tinguin por i que residesquin i que critiquin aquesta monarquia i critiquin aquest estat i que s'organitzin i que lluitin contra això perquè no ha dret. Visca la terra i gràcies. Viure!
Ara, el vostre receptor s'ha convertit en una finestra per on, si tanqueu els ulls, hi podreu veure la minúscula pista del cirquet clarinet. Podeu posar la il·luminació i les banderetes al vostre gust, però no oblideu visualitzar una orquestina al costat de la porta d'artistes.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help.
En Guillem Ramisa, aquesta setmana al seu Instagram, ens explicava el joc de l'imbècil. Diu, quan érem petits, imagino que als 12 o 13 anys teníem un joc que consistia en filar-nos per un marge molt pronunciat. Pujàvem 4 o 5 i a dalt un de nosaltres ens esperava i ens llançava marge avall, impedint que acabéssim d'arribar. Si el que pujava podia agafar amb força el de dalt, per una cama o per on fos, l'empenyia avall i es col·locava al seu lloc. Però aquest, al veure que el feien caure, solia arrossegar amb ell el que pujava. En aquest cas, els dos queien avall i un dels altres, que estava pujant, podia ocupar el lloc lliurement i intentar que ningú més arribés a dalt.
I need somebody to love.
El joc de l'imbècil, ni dèiem, era un joc fantàstic que ens encantava i que, vist en perspectiva, il·lustra a la perfecció el nostre món, el nostre sistema econòmic, el nostre ego. Inclús el títol ens sembla adequat. Podríem fer-ho millor? Segurament. Segurament podríem trobar-nos una manera millor de funcionar com a espècie. Podríem, per exemple, ajudar-nos.
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love.
El nostre estimat Guillem Ramisa.
Gonna try with a little help from my friend. Oh, I get high with a little help from my friend. Yes, I get by with a little help from my friend. With a little help from my friend.
Con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, aunque llame la atención. Soy así. Toco la guitarra con satisfacción. Bailo a mi manera, aunque llame la atención. Soy así. Soy así. Soy así.
Soy así. Soy así, soy así. Los salvajes. Rock de garatge abans del rock de garatge. Pur instint. I és que aquesta setmana llegíem el Nació Digital, escrit per en Jordi Bianciotto, que en el degoteig de Cesos, que ens acompanyen els darrers temps, en el Pop i Rodalies, topem tristament amb un apreciat actor secundari del nostre rock and roll, seria en Sebastià Sospedra, que ens va deixar diumenge passat a punt de fer 75 anys. Va ser un d'aquests músics que formen part d'una història important però massa oblidada, mancada de tot, quan guardó o reconeixement institucional. Quan parlem dels anys 60, l'anomalia continua prevalent. Només els cantautors solen ser reconeguts com a cultura i es deixa els pioners del rock el bagul de l'entreteniment i la nostàlgia. Però Sospedra va ser el baixista de l'era clàssica de Los Salvajes, el més bèstia dels pioners de la nostra escena, el grup en qui Los Sirets i Los Mustangs evitaven a tota costa compartir cartell. Nanos resolutius que van tastar la vida boja arran d'una gira per l'Alemanya del 64, quan amb prou feines eren majors d'edat. Allà van descobrir que pretendre amenitzar les vetllades a base de sapor i di sale no era bona idea. Calia pujar el to, atacar sense por el Johnny B. Good de Chuck Berry i endollar les guitarres a pedals de distorsió. D'aquí vindria l'estrident So Mosca, en què Los Salvajes es van fer notar no només amb les seves versions dels Rolling Stones, algunes de les quals van arribar a ser més populars que les preses originals, sinó en composicions pròpies, inclús l'himne que hem sentit Soy Así o És la edat, cants a la salvàtica manera pel ferotge Dat Gavi Alegret. Com el mateix Sebastià m'explicava fa uns anys, amb aquest Jordi Bianciotto que escriu, Los Salvajes van tenir la seva ànima rock, la mod i la pop, i van fer equilibris durant uns anys, acostant-se a la psicodèlia a finals de la dècada, fins a la dissolució del grup el 1970. Ell, a qui havien posat el sobrenom de El Sospecha, per la semblança fonètica amb Sospedra, es va integrar llavors a una altra formació de llegenda, Lone Star, caminant cap al hard rock, la música progressiva, mentre continuava mirant de reull el seu ídol, Bill Wyman, a qui considerava el cor dels Stones. L'àlbum Viejo Lobo del 82 va ser punt i final a aquella banda. Rock era l'antiga, apartat dels corrents de l'època. Sospedra va lligar després el seu destí cantant restricció diversa. Mira, va tocar amb Tony Ronald, amb Diango. I en la maduresa, després del canvi de segle, es va retrobar amb Los Salvajes, amb una redició efímera que després d'algunes enèsimes diventors en Gavi Alegret va conduir a la Delfín Fernández Band. Amb aquesta formació, encapçalada per l'exbateria del grup, va acabar tancant files fins a les portes de la pandèmia, segons deia, pel simple plaer de tocar. Val la pena repassar un parell de llibres de memòries de Los Salvajes per fer-se un fart de riure amb els excessos juvenils i mirar d'entendre el que devia ser treure el tas a l'avantguarda cultural del país en ple franquisme. Continua quedant la sensació que aquelles bandes primigènies del rock and roll no se n'haurien de ser a les vitrines nostrades. I la comparació amb països com França és un cop més difícil d'esquivar. Sebastià Sospedra té un altre hereu, però el seu fill Miquel, també baixista, a qui hem pogut veure a l'escenari en Mazzoni, Refri, San José, New Raymond, Charimareste, tant de bo el país sigui amb ell i amb la seva obra una mica més generós i menys desmemoriat.
Un día en una cava de jazz, mucha gente cada noche, poco dinero a ganar, Cuba libres de Ginebra y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció, alguien me estaba esperando, tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, quizás tenga razón, pero mi vida es la música. llevo en el corazón.
Seguimos avanzando, tenemos ilusión, nos seguiré cantando hasta que salga el sol. Ahora inventamos, jamás miréis atrás, hay que seguir marchando, cada día un poco más.
El Fil Conductor és un programa de Ràdio 90 per recordar al detall alguns àlbums conceptuals des dels anys 60 fins a l'actualitat, independentment d'estils. Fil Conductor, un programa d'en David Ràfols que s'emet el tercer dissabte de cada mes a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 7 de la tarda.
Això és Voluntat, de Carles Casas. I sobre aquesta música tan bonica, us volia acostar la persona, la Blanca Pujals, que és una editora de Viena Edicions, que en el seu perfil de Twitter té una frase així que se sobreposa tot, que diu: siguem moderns, llegim els clàssics de Foix. I el passat 20 de gener, la Blanca Pujals deia: avui fa 28 anys que ens va deixar Audrey Hepburn, una de les actrius amb més talent i elegància. És un bon dia per recuperar la història de com va saltar a la fama gràcies a Colette. Filet. I el seu Filet ens parla de la Colette escriptora i una jove, jove Audrey Hepburn. L'any 1951, Colette, que ja era una autora consagrada, estava passant uns dies en un hotel a Monte Carlo, convidada pel seu bon amic, el príncep Rainier. Colette feia dies que estava preocupada, no trobava l'actriu adequada per la representació que estaven preparant a Broadway de Gigi. Just a aquelles mateixes dates, la jove i desconeguda Audrey Hepburn estava rodant Monte Carlo Baby i encara no havia decidit si volia ser actriu o ballarina. Un matí, a causa del rodatge de la pel·lícula, havien tancat el menjador de l'hotel on s'allotjava Colette. Però com que no volia quedar-se sense el seu esmorzar, va entrar igualment. Es va topar amb una jove molt elegant i prima, de tan sols 22 anys. «Voilà, c'est Gigi!», va exclamar. Colette aquell mateix dia la va convidar a sopar amb ella i quan li va proposar interpretar el paper de Gigi a Broadway, l'Audrey Hepburn va declinar l'oferiment. «Ho sento, madame, però m'és impossible. No ho puc fer perquè no sé actuar», li va dir. Van seguir parlant d'altres temes i fins i tot l'Audrey va llegir uns quants passatges de l'obra en veu alta. En acabar el sopar, Colette ja l'havia convençut. Colette li va entregar una fotografia signada per a l'Audrey, un tresor que vaig trobar a la platja.
Le brouillard qui tombe est glacé, jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves.
Gigi va ser tot un èxit i tothom es va enamorar d'aquella excel·lent i fins ara desconegut actriu. Havia nascut una estrella. Per molts anys, Colette, li diu la Blanca Pujals, una de les grans plomes de la literatura francesa i amb una vida intensíssima. Avui vull recordar Colette, autora d'un llibre que estimo especialment, El blat tendre. I aquí entra un altre filet de la Blanca Pujals.
Avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime.
Criada al camp, es casà molt jove amb l'escriptor parisenc Willy. Força més gran que ella, era un escriptor d'èxit, una marca. Tenia tota una plantilla d'escriptors i ell signava. Willy obre Colette al món de la bohèmia i la cultura de París. En un moment en què Willy es va quedar sense idees i s'acumulaven les factures, ja que gastava molt en festes i dones, va encoratjar Colette a escriure els seus records d'infantesa i joventut. Claudine va a l'escola. Es va publicar signada per Willy. Va ser un èxit espectacular. Tothom volia ser Claudine. Era el representant de la nova adolescent moderna. Totes les noies es van començar a tallar els cabells com ella, a vestir com ella. Van llançar tota mena de productes aprofitant el filó. Perfum Claudine, sabó Claudine. De fet, aquí hi havia el nom del coll Claudine, que aquest any està tan de moda. Totes volien ser Claudine, la nova adolescent francesa, rebel i independent. I per això totes van començar a portar el coll escolar de Claudine.
Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir.
Clarín va ser un èxit brutal, el més gran que havia tingut mai Willie, però els diners tornaven a escassejar. Willie va voler seguir amb l'èxit i fer més llibres de Clarín. Quan Colette s'hi negava, Willie la tancava hores a una habitació fins que no li entregava unes pàgines. Eren el matrimoni de moda, jugaven a la identificació de Colette en Clarín. Willie era un vividor, bevedor, jugador, infidel, però no va suportar que Colette tingués també amants, dones, i el 1906 es va divorciar. Colette inicià una batalla legal per reivindicar l'autoria. Colette va poder demostrar l'autoria de les seves obres gràcies a un quadern manuscrit de Claudine, que un dels negres de Willie, desobeint les seves ordres, havia salvat del foc i li havia entregat. Allí es veia la lletra manuscrita de Colette i anotacions d'editor de Willie. Molt interessada en el teatre i la dansa, va participar en diverses peces de music hall. Més d'un cop va haver de venir la policia a clausurar els seus espectacles al Moulin Rouge. Va ser amiga dels intel·lectuals francesos de la seva època, com Jacques Cocteau, Paul Valéry. També va ser amiga de la Coco Chanel. De fet, la seva botiga de París es deia Colette en el seu honor. Colette va conèixer l'èxit i el reconeixement en vida. Fou la primera escriptora a formar part de l'Acadèmia Goncourt i també la primera en presidir-la. Visqué sempre com vulgué. Tingué mans, tant dones com homes, i es casat 3 vegades. Va salvar la vida del seu tercer marit quan el va aconseguir treure d'un camp de concentració. Era jueu, gràcies a les seves influències. De les seves obres veiem reflectides les seves experiències. En concret, aquest llibre que ens recomanava la Blanca Pujals, El blat tendre, on l'episodi de la Dama de Blanc està inspirat en experiències pròpies del seu segon matrimoni. No direm res més per no fer spoiler, però Colette és la Dama de Blanc.
Pas même une lettre que le vent qui passe revente sous votre fenêtre. Changez d'adresse et moi qui gardais pour vous tant de tendresse, vous n'êtes plus chez vous. Je reste là sur le trottoir, le cœur brisé. C'était cela, nos soirs, nos baisers. Changez d'adresse sur mes rêves bien-aimés. S'adresse avec des volets fermés. Vivre là tant d'espoir, tant de nuits à rêver d'amour pour vous trouver. Un triste soir, changer d'adresse.
I d'una escriptora del 50 que llegíem a una escriptora actual, la Caterina Pérez, que ha escrit aquesta setmana a Instagram. En Nico em va dir que hi anés sovint al bosc i aquest cop ho he pres seriosament. Fa un any que el meu pericardi i jo conversem. Tot està correcte, però es queixa quan se sent abandonat. Es veu que, segons el Nico, si em regalo aquestes estonetes, faig dues coses. Li poso atenció, com si fos un fill primogènit que demana el seu espai després de que li surtin germans per totes bandes, i l'exercito a nivell muscular, que després d'una Covid resulta que ho necessita. Fa un dia d'hivern que sembla primavera, el torrent baixa amb aigua. Em poso a la butxaca de la dessuadora unes fulles de romaní per les mandonguilles del dinar. Mandonguilles de tofu, que ara tinc 2 adolescents vegetarians a casa. M'aturo a recollir unes pedres per una sessió de fotos de la setmana vinent. Al cap d'una estona els camins es comencen a omplir de gent, com en l'època daurada del desconfinament. Després d'indicar la direcció cap a la rebassada, 3 noies amb malles llampants i un Google Maps que els està vacil·lant, surto del bosc. Quan arribo a les primeres cases, on les voreres són amples, els pisos senyorials i les zones comunitàries tenen solera, una parella d'avis surt d'un bloc, mascaretes polides i els cabells blancs ben endreçats. Ell té una jaqueta informal i una bufanda al coll. De sota l'abric d'ella apareix una faldilla blau marí i unes sabates planes. S'agafa el braç d'ell, li demana a on anirem. Ell riu i li fa una carantonya. No pateixis, ara ja sé que la neu no t'agrada. Aquí al costat hi ha un passeig amb arbres molt grans, vols que te l'ensenyi? Sí, això m'agradarà, diu ella. M'aturo, embadalida, i contemplo com travessen el carrer, decidits. Malgrat les pandèmies i les traves, pots tenir 80 anys i estar-te coneixent amb algú i tenir il·lusió i voler que aquell amor nou et faci companyia en allò teu. No plegar de viure mai és una opció meravellosa. I després, el meu pericardi i jo, ben tranquils, hem enfilat el camí cap a casa.
Cirquet Clarinet se la gratula amb la vostra assistència i esperem que la funció sigui del vostre grat. Esteu còmodes?
Leo Delibes va néixer el 21 de febrer de 1836 a França, on va morir el 16 de gener del 1891. Recordem el compositor francès escoltant el seu duet de les flors. Forma part de l'òpera L'Acmé i ens mostra el moment en què la protagonista, que rep el mateix nom que l'obra, va collir flors al riu amb la seva criada Malika. Més o menys diuen una cosa així. Sota la cúpula gruixuda, on ajunta el gessamí blanc amb la rosa, a la riba florida, rient, al matí, vine, baixem junts, suau, deixem-nos lliscar del seu encantador rierol. Segueix el corrent que fuig en l'onada tremolosa. Amb una mà indiferent, vine, arribarem a la vora, allà on dorm la primavera i canta l'ocell, l'ocell. Però no sé quina por, sobte m'apodera quan el meu pare va sol a la seva maleïda ciutat, tremolo de por, que el déu Ganensa el protegeixi fins que l'estany on els cignes amb ales de neu juguen alegrement. Anem a buscar els lotus blaus. Sí, a prop dels cignes, amb ales de neu, anem a buscar els lotus blaus. Sota la gruixuda cúpula, amb el gessamí blanc, oh, baixem. Sota la gruixuda cúpula, oh, el gessamí blanc, oh, baixem. Junts, sota la gruixuda cúpula. L'ocell, l'ocell.
Només quan veus que plora un infant se trenquen esquemes. Només quan veus que uns ulls se t'acosten per fer fugir la por. Només quan sents aquell alè que t'esgarrava el pit. Només quan notes aquells dits que et busquen en delit. Només quan veus que un somriure et pot fer feliç. Reneix la vida. Reneix la vida. Aquell moment en què te n'adones que el temps no s'atura, que la meva sang ara i per sempre serà part de tu. Tu has sentit el bategar del cor que duca dins. Vaig ser la teva llar presta ser lliure i fer camí. I finalment veig clar que ets tu qui m'ha fet néixer a mi. Això és la vida. Això és la vida. Això és la vida.
Per mi si m'ha de llevar-me amb mal al coll d'anar amb les tetes a l'aire durant tota la nit i mal a l'esquena de dormir reclinada, però també és llevar-me amb un somriure d'orella a orella només de veure la Peque i el seu pare tots al mateix llit, sóc feliç.
Sa mare m'ha fet saber què he vingut a fer en aquest món i és que quan em mori em moriré d'amor.
Sa mare és la meravellosa i temuda explosió d'un volcà.
Per mi sa mare és estar-te gravant aquest missatge, que saps que sempre em fa molta vergonya fer aquestes coses. Apa!
Avui hem encès les llumetes del cirquet amb l'espectacle de la Lou Royce de Nosaltres direm la llum i la fosca, i m'ha fet gràcia la coincidència perquè aquesta setmana havia guardat per explicar-vos aquí als atents oients del cirquet clarinet que la Clàudia Rius havia fet un article que es titulava Mentre hi hagi foscor, buscarem la llum. I és que va assistir a una conferència, una performance, que es titulava Com observar un cel nocturn. I ens ho explicava en un article molt bonic, que diu així. Sembla que forma part de la naturalesa humana interrogar-se pels inicis. Així comença la conferència performativa Com observar un cel nocturn. Abans d'entrar a la sala, l'amiga que m'acompanya assenyala el cel i diu: «Mira, són les 6 i encara hi ha llum», sense saber que això és precisament el que farà l'Audo durant aproximadament una hora, mirar les llums i ombres del cel. L'univers, la galàxia, les estrelles, de tot això parla Alexandra Laudo a la conferència, on aquesta comissària de projectes artístics presenta als seus espectadors un seguit de dades i reflexions que s'encadenen les unes a les altres i que acaben creant una nebulosa d'idees relacionades amb el cel. L'Auda, amb una posada en escena austera però amb punts de llum, acompanya la seva veu d'unes diapositives on es van superposant les imatges d'allò que està explicant. L'explicació dels fenòmens de l'univers la podem trobar en enciclopèdies, però la conferència barreja de forma agradable la mitologia, la història, la filosofia, l'astronomia, l'art, i l'espectador té la sensació que més que tenir la feina d'aprendre's i racionalitzar tota aquella informació, el que ha de fer és deixar-se endur per la relació de conceptes, com si estigués passejant per una exposició. Com observar un cel nocturn és una obra en sintonia amb els interessos de l'Audo, que ha mostrat en diverses ocasions la seva curiositat pel contrast entre allò que es veu, allò que no es veu, allò que mirem, allò que no mirem, la llum, la foscor, el ple, el buit. Tot caminant al costat del res, la lluminositat de les estrelles enmig del cel fosc, les dues cares de la humanitat, que aquest cop ens hem atensat tots a l'exploració del cel per aquesta comissària en una conferència que podríem resumir dient que mentre hi hagi foscor, buscarem la llum. Mentre hi hagi llum, mirarem el cel. Mentre mirem el cel, ens farem preguntes. I mentre ens fem preguntes, anirem a conferències. Tindrem curiositat, ens farem tips de mirar quadres o d'anar a escoltar música. I això, aquests últims dies hem estat aquí en el Cirquet escoltant aquest grup que es diu Alea, que ens ha agradat, doncs, tenir ara un treball recent fet per elles i que ens ha arribat a nosaltres, i li hem donat així una mica de pots d'una escena. I què us sembla si recordem el dia que van venir aquí al Cirquet, mare i filla, i ens van tocar un tema així en directe amb lletra de la Joana Raspall. Què us sembla, l'escoltem?
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diria sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajuda qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Mm. duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de panera. Podries, podries, per tot això pensa què importa tenir les mans ben obertes i ajuda qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Per tot això pensa què importa tenir les mans ben obertes i ajuda qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
Olé, olé. Molt bé, que bé escoltar-les. I per acabar, que ja se'ns acaba la funció d'avui, recordem l'escriptora Úrsula K. Le Guin. I algunes reflexions que compartia, com per exemple, per escoltar s'ha de callar. O també aquesta, quan llegeixes un llibre paraula per paraula, participes de la seva creació. Així com un violoncel·lista, nota per nota, participa en la creació de les suites de Bach i passa a formar part de l'existència de la música. Quan llegeixes i rellegeixes un llibre, passa a formar part de tu, dels teus pensaments i sentiments, de la mida i la forma de la teva ànima. O també aquesta cita tan maca. Els infants saben que els unicorns no són reals, però també saben que un llibre sobre unicorns, si és un bon llibre, és un llibre real. I recordem que un adult creatiu és un infant que ha sobreviscut, en paraules de la Úrsula K. Le Guin. I un escriptor és una persona que es preocupa pel que signifiquen les paraules, pel que volen dir, per com ho diuen. Els escriptors saben que les paraules són el seu camí cap a la veritat i la llibertat, per això les utilitzen amb cura, por i alegria. Utilitzant bé les paraules, reforcen les seves ànimes. Els historiadors i els poetes passen la vida aprenent l'habilitat de fer-les servir correctament. I amb les seves paraules fan que les ànimes dels seus lectors siguin més fortes, brillants i profundes. Sí, aquest clarinet se'n va amb la música a una altra banda. Podeu seguir gaudint de la programació de Ràdio 90 i, si voleu, ens retrobem la setmana vinent aquí, al 101.4 de la FM o a r90.org. Bona setmana, bona lluna plena i bona esperança.